El Tribunal Suprem imputa al fiscal general de l'Estat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Podríem dir que hi ha guerra total a Madrid per la corrupció, i no només entre els polítics. A la tensa sessió de control del Congrés d'aquest matí s'hi ha afegit un gest inèdit en democràcia, Joan Bota.
El Tribunal Suprem ha obert una causa per revelació de secrets contra el fiscal general de l'Estat en el cas de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid.
Obrim doble connexió amb Madrid, Paula Brujats i Àngels Lafuente.
El Suprem acusa el fiscal general d'haver difós dades confidencials de la parella d'Ayuso, que està investigat per frau, però el fiscal ho nega, diu que l'acusació contra ell es basa en una mentida construïda per l'entorn d'Ayuso i es nega a dimitir, com li reclama el PP.
I el ple d'avui al Congrés ha servit un cop més per escenificar l'enfrontament entre Núñez Feijóo i Pedro Sánchez. El líder dels populars exigeix a Sánchez que plegui i dona per fet que tots els camins de la corrupció condueixen al president espanyol, mentre que Sánchez es defensa i rebutja posar en el mateix sac el PSOE i el PP a l'hora de condemnar i gestionar la corrupció.
Lo sabía todo desde hace más de 3 años y lo tapó. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial.
Somos iguales ante la ley, por supuesto, pero iguales ante los casos de corrupción en absoluto.
Mentrestant, a Catalunya, el govern es compromet a multiplicar per 4 els recursos de l'agència tributària per tal que pugui recaptar i liquidar tots els impostos, tal com estableix el pacte d'investidura entre el PSC i Esquerra. Parlament, Núria Oriol.
Sí, bon dia. El president Illa s'hi ha compromès en seu parlamentària en la seva primera sessió de control. Això vol dir que l'agència tributària de Catalunya passarà de tenir 800 treballadors a uns 3.400. D'aquesta manera ha volgut tranquil·litzar el seu soci d'investidura, Esquerra, que fa dies li reclama concrecions clares i amb la mirada posada als pressupostos també ha virat cap als comuns, assegurant més mesures en matèria d'habitatge.
I atenció a aquesta notícia que us estem explicant des de primera hora del matí. Pacients i professionals denuncien les condicions en què les dones han de parir a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, Noelia Caselles.
Sí, parlant de falta d'intimitat, perquè la sala de dilatació pot encabir fins a 8 dones només separades per mampares i cortines, i també de lavabos compartits per a totes elles i d'un accés de trasllats. La direcció de l'Arnau, que depèn de l'ICS, assegura que preveu reformar aquesta sala que fa 35 anys que funciona per poder garantir que els parts es fan segons els protocols actuals. El tema arribarà ara també al Parlament.
Per cert, que avui constatem, amb dades, el problema de les llistes d'espera per una operació.
Amb 189.000 ciutadans pendents de passar pel quiròfan, Catalunya és el tercer territori de l'Estat amb més persones esperant una cirurgia només per darrere de Cantàbria i Andalusia.
Cau a la meitat la producció d'oli d'oliva per la sequera. Tarragona, Manel Sastre.
Sí, on més es notarà aquesta davallada de la collita d'oliva serà les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, que passen de 23.000 a només 8.000 tones d'olives. La Federació de Cooperatives Agràries creu que alguns molins no obriran i avança que els preus de l'oli extra verge, però, baixaran perquè a la resta del món la producció serà bona.
I 3Cat estrena aquesta nit 2 dels 6 nous capítols de Cites Barcelona.
Són episodis de la segona temporada protagonitzats per Aina Clotet, Ricardo Gómez, Òscar Casas i Leonor Watling, entre altres.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Aquesta nit el Barça debuta a la Champions femenina, el Johan Cruyff.
Barça, Hammarby, Suec, a les 9 i des de mitja hora abans podreu seguir la transmissió a la TDG. Robert Lewandowski torna tocat del partit en Polònia, però a priori sense cap lesió greu. I al Catalunya migdia recordarem el debut de Leo Messi amb el Barça, avui fa 20 anys, i el hat-trick que ha marcat aquesta matinada amb l'Argentina.
Hem de saber com tenim les circulacions a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes retencions localitzades a la B30 de Sant Cugat del Vallès a Cerdanyola en direcció Girona, on retiren un camió volcat. També aturades a Barberà del Vallès, igualment en sentit nord. La C59 a Caldes de Montbui per un vehicle avariat, si fa pas alternatiu. Per obres, lentitud a l'autovia 2 a Cervera, direcció Lleida, i a l'autopista C16 a Terrassa Oest en direcció Manresa. El transport públic, els trens de la línia R2 Sud de Rodalies i també els regionals del Corredor Sud es recuperen de forma progressiva horaris i freqüències de pas habituals. La via, recordem-ho, ha estat tallada més de 2 hores entre Castelldefels i Garraf per un atropellament mortal en un punt de pas no autoritzat.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
A les pròximes hores i dies seguirem amb ratxa, amb inestabilitat o no?
Sí, el que passa és que no d'una manera uniforme tot Catalunya, com ha passat en les últimes hores. Ha plogut localment amb ganes a punts de la meitat oest de Catalunya, en renou, trons, llamps, i ara mateix pràcticament 80 litres per metre quadrat ja acumulats a l'Estany Saboró. Continua plovent en aquest sector. A la costa, un altre món, el de l'ambient encara càlid i variable. I de cara a demà, però, els ruixats arribaran a gran part de Catalunya, dispersos, poca cosa de curta durada al sud del país, més nombrosos a la meitat nord. La neu visitarà el Pirineu, efímera, però, 2.000 metres, baixant la cota, s'enfortirà el vent demà a la nit i divendres, i la refrescada més global i més notable divendres, i es notarà bastant. El que passa és que diumenge i dilluns de la setmana vinent, cap amunt.
Vaja, refredats a dojo. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. La batalla entre el govern espanyol i el Partit Popular es trasllada també a la justícia. En plena escalada pel cas Koldo i en una decisió inèdita, el Tribunal Suprem ha obert una investigació contra el fiscal general de l'Estat. Se l'investigarà per un delicte de revelació de secrets, per si va difondre a la premsa informació de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, que està acusat, recordeu, de frau fiscal. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Sí, bon dia. És la tempesta perfecta per al PP. El govern espanyol esquitxat pel cas Koldo i el fiscal general nomenat per Sánchez imputat per primer cop en democràcia. El Suprem l'investiga per si va ordenar filtrar a la premsa que la parella d'Ayuso havia reconegut ser culpable de frau fiscal a canvi d'una rebaixa en la condemna. El fiscal nega haver comès cap delicte, tampoc pensa dimitir, i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, recorda que tot es basa en una mentida difosa per l'entorn d'Ayuso.
¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? ¿De verdad?
Fons del govern espanyol diuen que el cas quedarà en res, però de moment ja ha obert una crisi institucional sense precedents i ha donat munició al Partit Popular, que exigeix al fiscal general i també Pedro Sánchez que dimiteixin. Cuca Gamarra.
Vayan ser los dos. No pueden seguir manchando las instituciones y comprometiendo el normal funcionamiento de la justicia en nuestro país.
El PP fa mesos que pronosticava que el fiscal acabaria imputat. De fet, el cap de gabinet d'Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ho va anunciar la setmana passada en un missatge a les seves xarxes socials. Avui, tant ell com Ayuso ho han celebrat. El Suprem també investigarà la fiscal superior de Madrid per, suposadament, haver enviat les dades privades de la parella d'Ayuso al fiscal general.
Doncs aquest anunci que s'obria la investigació contra el fiscal general ha caigut enmig de la sessió de control al Congrés dels Diputats, on el Partit Popular ha intentat acorralar Pedro Sánchez pel l'anomenat cas Koldo i que ha provocat una riuada de retrets entre socialistes i populars. Feijóo ha aprofitat la sessió de control per exigir la dimissió de Sánchez. Mentrestant, des de la bancada blava del govern, insisteixen que tot es basa en informacions falses i assenyalen els populars com l'exemple de la corrupció política a Espanya. Seguim a Madrid ara amb l'Àngels Afuente. Bon dia.
Hola, bon dia. El Partit Popular no està disposat a deixar passar l'oportunitat de carregar contra Sánchez. De fet, Núñez Feijóo li ha exigit que deixi la Moncloa, que plegui, perquè, insisteix, totes les línies de corrupció en el cas Koldo condueixen a ell.
Se lo digo tranquilamente. Señor Uno, las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya.
Acusacions que Sánchez ha girat cap als de Feijóo, rebutja qualsevol paral·lelisme entre socialistes i populars davant la corrupció. El PP les tapa, diu, mentre el govern actua i d'immediat. Qui la fa la paga, ha insistit el president espanyol.
Tápense un poco, tápense un poco, porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra de la abecedaria.
Una bronca política que s'ha estès a la resta de membres de l'executiu. Els retrets sobre corrupció, notícies falses i acusacions sense cap base les ha repetit la popular Cuca Gamarra i la ministra María Jesús Montero.
Comisiones, mariscadas, chalés de lujo gratis, lingotes de oro. ¿Nos puede contar algo de esas bolsas que circulaban por Ferrat?
No son casos de corrupción, son noticias falsas que intentan ustedes poner en circulación para que no se ponga de manifiesto, señora Gamarra, que ustedes no tienen ni una sola propuesta para este país.
Tot plegat ha sentenciat Montero, bronca i soroll per fer política d'escombraries.
Mentrestant, la Fiscalia Anticorrupció que reclama la imputació de José Luis Ábalos al Tribunal Suprem pel cas Coldo, en aquest dia en què Pedro Sánchez ha tornat a demanar disculpes a la ciutadania, tot i que ha evitat donar explicacions sobre el cas Coldo i sobre la implicació d'Ábalos. El Tribunal, doncs, Anticorrupció, que demana que s'imputi a Ábalos. I mentrestant, a Barcelona, primera sessió de control al president de la Generalitat, marcada pel seu anunci de redimensionar l'Agència Tributària de Catalunya, multiplicant els seus recursos per 4. Salvador Illa ha volgut així calmar l'exigència dels republicans de passos clars per fer realitat el finançament singular. I també ha buscat l'acostament cap als comuns, garantint-los més mesures en habitatge. Tot plegat amb la mirada posada als nous pressupostos. Parlament, Núria Oriol, bon dia.
Hola, bon dia. Els dos socis d'investidura han volgut pressionar el president Illa alertant que d'ells en depèn l'estabilitat de la legislatura. Els republicans han reclamat concrecions a la feina que s'està fent amb l'Hisenda pròpia i el president Illa n'ha donat garanties comprometent-se a muscular l'Agència Tributària de Catalunya, la peça clau de tot l'engranatge. Ara té uns 800 treballadors i el cap de l'executiu català s'ha compromès que siguin 4 vegades més, és a dir, uns 3.400. Així ha replicat el president del grup parlamentari d'Esquerra, Josep Maria Jové.
L'ATC necessita reforçar la plantilla, millorar la capacitat informàtica, crear els mecanismes legals per poder gestionar tots els impostos pagats a Catalunya.
L'Agència Tributària de Catalunya, que bàsicament ha de multiplicar-se per 4. Espero aquí que tots els grups amb capacitat d'ajudar que això tiri endavant al Congrés dels Diputats s'hi sumin.
I a la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, li ha garantit continuïtat en les polítiques d'habitatge més enllà de l'anunci de la construcció de 50.000 pisos nous.
Aquest règim sancionador és molt urgent i calen 150 lletrats i inspectors. Construir està bé, també hem de mirar com i a on i quan. També calen mesures anti-especulació. No votarem cap pressupost que no tinga com a principal prioritat l'accés a l'habitatge.
Quan o més aviat possible, en règim sancionador? Amb quins recursos? Amb els que facin falta per fer-ho complir. L'anunci que vaig fer situa com a prioritat pressupostària l'habitatge.
El president Illa ha insistit una vegada més també en la seva primera sessió de control que el seu govern complirà els acords d'investidura de dalt a baix.
Més coses. Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb més persones que esperen una cirurgia, darrere de Cantàbria i d'Andalusia. Són dades del Ministeri de Sanitat actualitzades al mes de juny i que xifren en més de 189.000 el total de persones en llista d'espera, més del doble a Catalunya que, per exemple, a la Comunitat de Madrid. Mònica Mas.
Sí, concretament a la sanitat pública catalana hi ha més de 24 persones per cada 1.000 habitants pendents d'una cirurgia, mentre que a la Comunitat de Madrid aquesta xifra baixa a 10 persones de cada 1.000. A Catalunya, el temps mitjà d'espera se situa en els 137 dies. Un 26% de les persones que estan en aquesta llista pendents s'esperen més de 6 mesos. En canvi, a la Comunitat de Madrid, presidida per Isabel Díaz Ayuso, esperen 70 dies per ser operats, gairebé 3 vegades menys. Malgrat aquestes xifres, segons el Departament de Salut, l'any passat es va reduir un 61% el temps d'espera per una cirurgia perquè es van fer més operacions que l'any anterior. A tot l'estat espanyol hi ha un total de 848.000 persones pendents d'una operació. És un 3,5% més que fa un any.
I ja que parlem de salut, pacients i professionals denuncien que l'àrea d'obstetrícia de l'Hospital Arnau de Vilanova, a Lleida, no compleix els protocols adequats pel part. Assenyalen, sobretot, la falta d'intimitat i l'excés de trasllats durant el procés. Es tracta del quart hospital de Catalunya amb més naixements, 2.500 anuals. Lleida, Noelia Caselles.
Falta d'intimitat perquè la dilatació, per exemple, es fa en una sala compartida per 8 dones, només separades per mampares i cortines i amb lavabo compartit. Amparo Loren, de Comissions Obreres a l'Ardau.
Si ens complora la de costat, si ens convomita la de la dreta, com cride l'altra.
A més, es fan com a mínim 3 trasllats durant el procés de part, cosa que incompleix el protocol. Tot plegat porta algunes lleidatanes a parir en altres hospitals públics, com els de Valls o Igualada. La Marta Pérez és una d'elles.
I el motiu va ser perquè a mi l'Arnau de Vilanova, pues en aquell moment, no em transmetia la confiança o la tranquil·litat que jo volia per aquell primer part.
En aquest sentit, es denuncia un biaix de gènere. Leire Estalló, llevadora i vocal del Col·legi d'Infermeres.
Hi ha d'haver una voluntat política per posar les dones en el punt de mira de les infraestructures i de la projecció hospitalària i sanitària a Lleida.
Després de 35 anys funcionant, la direcció de l'Arnau de Vilanova assegura que reformaran aquest espai a curt termini per complir els protocols. Els Comuns i Junts han registrat bateries de preguntes al Parlament per reclamar explicacions i millores a aquesta situació.
Gairebé un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida novetats sobre la política migratòria de la Unió Europea.
Catalunya migdia.
Avui celebrem el Dia Mundial del Pa.
Un tresor de la nostra cultura i gastronomia.
Des del Gremi de Flaquers de la província de Barcelona defensem el pa tradicional, el de tota la vida.
Fet amb ingredients de qualitat i llargues fermentacions.
Perquè el pa és pa quan s'elabora amb ofici.
16 d'octubre, Dia Mundial del Pa. Menja pa de fleca. Garantia de salut i qualitat.
A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Catalunya migdia.
Passa un minut d'un quart. Les primeres 16 persones traslladades en virtut del pacte migratori bilateral entre Itàlia i Albània ja són en un centre de detenció albanès. La seva imatge, baixant del vaixell de la Marina italiana, arriba amb l'eco de l'anomenat model Meloni, ressonant per la resta d'Europa, Sergi Roca.
Han estat 36 hores de viatge, que se sumen a les, com a mínim, 48 hores més que s'havien passat alta mar des que van sortir de Líbia i fins que van interceptar les seves embarcacions a prop de Lampedusa. Són 6 homes d'Egipte i 10 de Bangladesh que no han arribat a trepitjar la Unió Europea, però sí al continent europeu. Almenys provisionalment, perquè en poc temps s'haurà de determinar si poden rebre asil o se'ls deporta al seu país d'origen. Potser per això el port on ha atracat el vaixell, una ONG albanès els ha rebut amb una pancarta on es llegia la frase «El somni europeu s'atura aquí», acompanyada d'imatges de la primera ministra italiana i l'albanès vestits de policies. El ministre d'Afers Estrangers d'Itàlia, Antonio Tajani, defensa, en canvi, que és un sistema més que vàlid.
Tots els centres estan gestionats per les autoritats italianes. Per tant, és una inversió per lluitar contra la immigració il·legal, els traficants de persones i per enviar als seus països d'origen aquells que no tenen dret a venir a Itàlia.
I és que només diumenge, en un sol dia, a Itàlia hi van arribar 1.000 persones per mar. Però on el flux migratori també continua sent intens és a les Canàries.
I això, afegit a l'abandonament que denuncien del govern espanyol i d'Europa, van apareixent fa que apareguin veus que troben bé el model impulsat pel govern d'Itàlia d'extrema dreta, com la de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, de Coalició Canària, en declaracions a Radio Club Tenerife.
Yo lo que sé es que el sistema Meloni está funcionando mejor que el sistema canario. El sistema canario no está funcionando porque estamos completamente desbordados para poder atender a seres humanos que están muriendo cada día en nuestras aguas.
Demà, Meloni i la política migratòria seran, sens dubte, les grans protagonistes de la cimera dels 27 a Brussel·les.
I, mentrestant, enèsim ultimàtum nord-americà a Israel per la brutalitat de l'ofensiva a Gaza. Li dona 30 dies de marge perquè permeti l'entrada de més ajuda humanitària en un context on l'operació sobre el camp de desplaçats de Jabalia, al nord de la franja, afegeix més patiment encara a la població. Tampoc no hi ha respir al Líban, on l'exèrcit avui ha bombardejat un ajuntament del sud i ha matat 6 persones, entre les quals el mateix alcalde. En l'àmbit intern, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu li ha sorgit fa una setmana una veu poderosa que està en contra de la continuació de la guerra. 130 soldats s'han rebel·lat i amenacen de no combatre més mentre hi hagi hostatges. La nostra corresponsal a Jerusalem, la Roser Oliver Olivella, ha parlat amb un d'ells. Roser, bon dia.
Bon dia. Max Kreisch va servir com a reservista a la frontera del Líban des del 7 d'octubre. Com la resta de firmants de la carta, creu que no s'ha fet prou per alliberar els hostatges que encara són a Gaza.
Espero que cuidin els hostatges de la mateixa manera que em cuidarien a mi, de la mateixa manera que cuidarien qualsevol altre ciutadà. I estan enviant un missatge molt clar que no els importen prou els ciutadans d'aquest país.
El Max denuncia l'esperit messiànic i d'extrema dreta que, segons ell, ha impregnat bona part de les forces armades.
He sentit gent que diu que és un manament religiós matar nens a Gaza perquè, quan creixin, es convertiran en terroristes. Això és una cosa a la qual m'oposo fermament. Crec que és horrible.
Molts dels signants de la carta veuen la seva postura com un acte de protesta i no pas com una deserció. El Max no té por de les represàlies.
Crec que el que estic fent és correcte i tinc l'esperança que això pugui fer encendre les alarmes i mostri als líders que alguna cosa ha de canviar de manera dràstica i immediata.
Tot i que alguns ministres han titllat aquests soldats de traïdors i n'han demanat l'empresonament, de moment l'exèrcit s'ha limitat a comunicar la suspensió als reservistes. Israel intenta minimitzar el cas perquè el fenomen no s'expandeixi.
Tornem a casa nostra perquè totes les persones que aquest any cobrin l'atur, tant si és molt com si és poc, estaran obligades a presentar la declaració de la renda a partir de la pròxima campanya. Quan ho facin, es poden trobar que els surti a pagar si el Servei Públic d'Ocupació, el CPE, no els ha retingut res a compte de l'IRPF o ho ha fet per sota del que els pertocaria. I en cas que se saltin l'obligació i no declarin a Hisenda, els beneficiaris de la prestació per desocupació s'arrisquen a perdre-la. Una modificació de la Llei General de Seguretat Social que inclou aquest nou deure amb independència de la quantitat i el temps que es cobri l'atur i encara que no se superin els mínims exempts per declarar. Com que és habitual que el CPE no apliqui retenció, o quan les aplica pot ser que no estiguin ben ajustades, Carme Helena alerta que hi haurà desocupats que es trobaran amb declaracions positives, sentint la ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius.
Si això no es pot estar correctament aplicat, doncs ara aquesta gent es trobaran en funció de la seva situació familiar, també, no? Però ens podem trobar en casos que sí que hagin de tributar.
Carme Helenes també adverteix de la possibilitat de deixar de cobrar l'atur si no es fa cas de l'obligació.
La mateixa norma ja contempla que en el cas de que no es presenti aquesta renda poden perdre la prestació. Crec que això és el més important de tot, que la gent sàpigui, se'ls informi que té conseqüències el no presentar aquesta renda.
Això a banda que l'agència tributària també pot multar els contribuents obligats a presentar la declaració i que no la facin. Passant 7 minuts d'un quart de 3 de la tarda, el Comitè de Garanties d'Esquerra Republicana va paralitzar l'informe que acusava Tolo Moya d'estar al darrere dels cartells contra els Maragall perquè la investigació estava incompleta. La candidatura d'Oriol Junqueras ha anunciat al matí de Catalunya Ràdio que, si recupera el control del partit, tornarà a fer l'informe des de zero. Albert Prat.
Els juristes d'Esquerra que han de confirmar les sancions van constatar que l'informe intern no és prou sòlid. Ahir vam saber els detalls d'aquesta investigació que es va tancar el 12 de juliol i està basada en les declaracions de diversos dirigents, però no s'hi tenen en compte, per exemple, els xats i les gravacions que han anat sortint a la llum en els últims mesos. També s'arriba a la conclusió que Junqueras estava al corrent del cas per una declaració de Marta Rovira, però a ell no se'l cita a declarar perquè hi digui la seva. Per tot això, el Comitè de Garanties ha tornat l'informe a l'encarregat de redactar-lo perquè el refaci de nou. Des de la candidatura de Junqueras, el diputat Jordi Albert ha denunciat que l'informe és del tot esbiaixat i que, si guanyen el 30 de novembre, tornaran a començar la investigació des de zero.
Crec que ningú es creu les conclusions d'aquest paper. Per tant, és evident que aquest procediment està viciat d'inici i, per tant, s'hauria de reiniciar.
La direcció actual, encara amb Marta Rovira al capdavant, ha emès un comunicat per picar-li el crostó i demana a tots els militants que siguin responsables.
L'Ajuntament d'Arenys de Mar denunciarà el promotor de la festa Som 1 d'Octubre per estafa. L'home ha desaparegut sense pagar els artistes i proveïdors i amb els diners de la recaptació. Ho avançava La Vanguardia i ho ha confirmat Catalunya Ràdio. Arenys de Mar, Marta Vallès.
La festa es va fer el 28 de setembre. El promotor Jordi Mateu va implicar els ajuntaments d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet. Cap hi va posar diners, van cedir espais. Se senten enganyats. Estanis Forç, alcalde d'Arenys de Mar.
Hi havia molta gent. A la tarda hi ha 4 grups, canten i al cap de 72 hores ens truquen, ens avisen que no estan cobrant, que si el coneixem, vaig parlar amb els altres ajuntaments, ens sentim absolutament estafats.
L'organitzador no va pagar ni artistes ni els proveïdors com l'empresa que va muntar els escenaris. Malgrat algun moviment estrany, no van sospitar res.
Catarres, brams, elèctrica d'arma, els grans grups al vespre a la platja, 2.500 motoristes, tots els tractors de Catalunya, tots els gegants, castellers, dijous de la setmana anterior, va i diu, anul·lem-ho dels grans concerts a la platja. No ens han donat permís costa. Jo vaig pensar, és mentida. I els 2.500 motoristes, els tractoristes no venien. Després tenien que venir cònsols i tampoc.
L'Ajuntament d'Arenys presentarà denúncia.
Amb un nifals ha fet una sèrie d'activitats a la nostra vila i, a part, a la gent els hi anava a dir, bueno, posa aquest escenari tan gran que l'alcalde diu que vol això més gran. Bueno, a mi no em deia res.
El promotor ha desaparegut suposadament amb els diners de la recaptació. Els actes eren gratuïts, però hi havia servei de bar i venda d'objectes.
La sentència que va condemnar a mort Salvador Puig Antich ha quedat anul·lada. 50 anys després, el govern espanyol ha lliurat un document a la família del militant antifeixista en què recull que el tribunal que el va jutjar era il·legal i il·legítim, Raül Flores.
El text també assegura que Puig Antich va ser víctima d'una persecució per la seva ideologia política. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
El Consejo de Guerra dictó una sentència injusta y por tanto se anula y que esos jurados y ese proceso estaban fuera del marco jurídico.
La família de Puig Antich ha agraït l'anul·lació i ha assegurat que portaven mig segle esperant aquest gest per part del govern espanyol.
I una cosa més abans de la publicitat. A Catalunya gairebé 300.000 treballadors són pobres, tot i que tenen feina. Ho denuncia un informe d'Oxfam Intermón que indica que les famílies nombroses i les monoparentals són les que pateixen més la pobresa laboral, sobretot si treballen en feines de la llar o en l'agricultura, Mireia Salà.
Una persona es considera pobra quan els seus ingressos no arriben al 60% de la mitjana. Això equivaldria a 915 euros al mes. Segons l'ONG, és el salari que guanyen prop del 8% dels treballadors catalans. Raquel Checa és la responsable del programa Desigualtat Zero d'Oxfam Intermón.
Podem concloure que el que estem vivint com a societat és un canvi de paradigma. Ens havien dit que tenir feina era sinònim de poder viure bé, i el que veiem realment és que no. Quan mirem una mica qui és el rostre de la pobresa laboral, els més afectats són els sectors de l'agricultura i el treball de la llar, però després també trobem que les persones que tenen contractes parcials o autònoms també pateixen aquesta realitat.
Segons l'informe, les famílies en situació de pobresa laboral destinen entre el 67 i el 79% dels seus ingressos a pagar l'habitatge i els serveis bàsics i sovint han de renunciar a despeses com el dentista o el fisioterapeuta perquè no ho poden pagar.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15, una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
A la tardor arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot.
El cap de setmana del 19 i 20 d'octubre vine a la Fira Ramadera, al Mercat de Productors i l'Espai de Tast per degustar els millors productes.
També hi ha la Fira del Vehicle d'Ocasió, el Mercat de Creadors i la Fira del Dibuix. Però això no és tot.
Vine a participar al Juga de Prop, al Tastajocs i en més de 80 activitats per tota la família al cor de la ciutat.
T'esperem el 19 i 20 d'octubre al centre d'Olot. Vine a gaudir d'una fira de prestigi amb més de 700 anys d'història.
Trobaràs tota la programació a descobreixolot.cat.
L'any 2024, Naturgy va reunir un equip expert en energia. La seva missió, ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
Aquesta nevera està massa freda.
Rentadora millor en moda eco.
És l'equip estalvi.
Termòstat regulat.
Fet.
Troba-la a les xarxes socials de Naturgy i comença a estalviar.
24 estrelles de la música, en un gran espectacle en directe. 4 equips, de 4 generacions, per escollir el cantant que seduirà a tots els públics. Els descobriràs a Zenit.
Zenit, amb Miqui Núñez. Cada divendres a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
D'aquí a 2 minuts seran 2:15. La fiscal del cas Samuel Luiz assegura al tribunal que el noi va ser víctima d'una cacera inhumana que el van apallissar fins a la mort. En el segon dia del judici per l'assassinat d'aquest jove homosexual a La Corunya ara fa 3 anys, els advocats dels 5 acusats han negat que fos una agressió per l'orientació sexual. També han afirmat que els fets no estan clars, tot i el vídeo. Enviada especial a La Corunya, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Maria Olga Serrano, la fiscal, ha fet servir un llenguatge rotund i planer a l'adreçar-se al Tribunal Popular.
Estamos aquí por una cacería brutal e inhumana sobre Samuel Luiz. Por un grupo de personas que eran plenamente conscientes que con sus actos podían causarle la muerte y no soltaron a su presa hasta que cayó desplomado.
No té dubtes que els 5 hi van participar. Les defenses discrepen i reclamen la sentència que va condemnar els 2 menors implicats en el cas, que no s'ha fet pública per bé que fonts judicials apunten que un d'ells portava una arma punxant. Els 5 encausats s'enfronten a penes d'entre 22 i 27 anys de presó. Demà podrem escoltar els 2 que no estan en presó preventiva.
Cau un 50% la producció d'oli d'oliva a Catalunya. A les Terres de l'Ebre és on més patiran aquesta campanya. La Federació de Cooperatives Agràries preveu que la collita amb prou feines arribarà a les 16.000 tones d'olives. Els preus, però, baixaran perquè a l'estat espanyol i a Europa la producció serà bona. Tarragona, Manel Sastre.
La pitjor part se l'enduen els productors del Baix Ebre i el Montsià, la zona de més producció de Catalunya, també al Camp de Tarragona, on en conjunt passen de les 23.000 tones a només 8.000. La sequera i les condicions meteorològiques durant la floració en serien les culpables, segons Antoni Galceran, que és portaveu de l'àmbit de l'oli d'oliva de la Federació de Cooperatives.
La sequera, porten 3 anys de sequera, i a més agreujada per la persistència i també per algunes zones que no normalment tenien rep de suport i que no poden regar perquè no hi ha aigua disponible.
A les comarques de Lleida, la caiguda de producció rondarà el 20%. Les zones amb rec de suport salven els mobles, mentre que les de secà tenen una caiguda important. Les comarques de Girona i Barcelona milloren xifres després de 2 anys dolents. La situació, segons la Federació, pot posar en risc algunes cooperatives perquè la poca quantitat d'olives pot fer que no surti a compte obrir els molins. Pel que fa al preu de l'oli verge extra, s'espera una baixada perquè a l'estat espanyol i al món la collita d'olives serà bona.
I el Priorat diu que no n'hi haurà prou amb els 2 milions d'euros que el govern preveu destinar als agricultors afectats per la sequera. La comarca respira una mica amb l'anunci del paquet d'ajudes, però assegura que continuen en una situació d'emergència. Tarragona, Ricard Buigas.
Diuen que la sequera fa molts anys que dura, hi ha sectors com el de l'olivera que estan molt afectats i no en tindran prou amb 240 euros per hectàrea. Això ens ha dit el president del Consell Comarcal, Sergi Méndez.
Suficients per revertir la situació que venim patint ja des de fa uns quants anys, no ho són. Sí que és veritat que han fet aquesta adaptació per tal que pràcticament tot el sector agrari tingui cabuda, però creiem que no és suficient per sectors com l'olivera, per exemple, que ja fa 4 anys consecutius que encadena pèrdues.
Per això, consideren que serà necessari aplicar ajudes més quirúrgiques, més concretes als pagesos que hagin perdut més producció. Aquesta, de fet, és una mesura que està estudiant ja el Departament d'Agricultura, com també ho està fent amb la possibilitat d'utilitzar fons de transició nuclear per a infraestructures de regadiu. Aquesta és una petició que arriba directament dels mateixos alcaldes de la comarca. Des del Consell Comarcal també demanen un calendari més concret de totes les actuacions projectades, sense perdre de vista que la situació requereix accions urgents.
I una cosa més abans de la publicitat. El Parc Natural del Cap de Creus es va crear fa 26 anys i en fa 23 que hauria de tenir un pla d'usos i de gestió de la zona del mar. El 2014 es va intentar fer-lo, però hi va haver molta oposició d'ajuntaments i de sectors econòmics. Avui s'ha aprovat de manera inicial un nou document. L'objectiu és conservar la biodiversitat i el paisatge de la zona. Laia Claret, aquesta normativa regula tots els usos marins, no? No només pesca, sinó també navegació, immersió, activitats d'oci...
Sí, exacte, bon dia. Alguns dels punts destacats, per exemple, són que ara al Parc Natural hi ha una reserva integral, 19 hectàrees, on no s'hi pot fer cap activitat, tampoc pescar. I es proposa prohibir pescar ara en 350 hectàrees. Les motos d'aigua només hi podran entrar en grups amb guia i 4 persones. Es proposa un permís especial per la pesca recreativa. I per la gent que hi va en barca, es prohibeix amarrar a les roques, amb elements metàl·lics, entre Cala Prona i la punta dels Farallons, una zona molt concorreguda a l'estiu. També queden prohibides les festes amb vaixells. Els pròxims dies el pla es publica al DOC i a partir d'aquí s'obre un període d'al·legacions. El govern preveu que es pugui aprovar definitivament a mitjans del 2025.
Passant 3 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Atenció, oient!
Per fi ja la tenim aquí. Torna la Fira del Cotxe d'Ocasió a Ocasión Plus.
L'única fira on tots els cotxes tenen descompte de fins al 30%.
Només fins al 20 d'octubre.
Accelera! Les millors ofertes volen!
Ocasión Plus. 13 centres a Barcelona. Localitza el centre que tinguis més a prop a ocasionplus.com.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Troba noves oportunitats laborals al Saló de l'Ocupació. Un únic espai amb tota la informació per millorar el teu perfil professional, conèixer els sectors i les professions amb més demanda, accedir a eines útils per trobar feina i connectar amb empreses. T'esperem al Saló de l'Ocupació el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Catalunya migdia.
Tot s'accelera.
i el pop-up s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Creiem que els donen una informació que un humà no pot tenir.
Ens ha agafat a tots una mica desprevinguts.
De moment encara no som capaços de tenir clar quin és l'impacte.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem. Tractem tots els àmbits de la societat amb la gent que ja la fa servir.
Pop-up IA, el videopodcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Tu saps quan tenim una conversa pròxima, les persones arribem a sincronitzar.
TV3 i el 3Cat estrenen aquesta nit dos dels sis nous capítols de la segona temporada de Cites Barcelona, que protagonitzen noms com Aina Clotet, Ricardo Gómez, Òscar Casas o Leonor Walding, entre d'altres. Prime Video els estrenarà a partir de dilluns que ve, Montse Pujol.
A partir d'aquesta nit es podran veure noves històries d'amor, sexe i situacions quotidianes que passen a Barcelona. Un dels directors dels capítols, l'actor David Selvas, ha explicat a Catalunya Ràdio que ell volia parlar dels prejudicis que encara hi ha sobre algunes qüestions.
És una història, una tia XL, que en tots, no, projectem amb una tia grossa, pues, certs problemes a l'hora de relacionar-se, etcètera, etcètera. És a dir, és un capítol que juga molt amb els priorismes de l'espectador.
La catalana Anna Castillo i el madrileny Ricardo Gómez són els protagonistes del primer capítol.
És un personatge que arriba a una cita, que no és una cita, que és el tanatori, on s'ha mort un familiar del personatge que fa l'Anna, i res, com una confusió, però que així comença la cita, i és un personatge una mica pringadet, la veritat, però és graciós.
Vull dir que potser ja té a veure amb això, no? Potser té a veure amb gent que es coneix. És com la fase prèvia, això que tu parles.
La segona temporada de la sèrie té 6 capítols, 3 dels quals s'han rodat en català i 3 en castellà.
I seguim parlant de sèries.
M'ha dit Carmina que estàs investigant l'informe este de Bianca.
Avui, al Serializados Fest, es presenta Delta, una coproducció de 3Cat i d'Apunt. La història ens farà descobrir el Delta de l'Ebre i la seva gent i ens submergirà en un thriller que reflecteix el principal problema d'aquest espai, la crisi climàtica, Valeria Obreda.
De fet, aquesta és la primera ficció rodada en aquest espai i, segons ens ha explicat el creador i director de la sèrie, David González, estava clar de què havia de parlar.
El fet que la sèrie es digui Delta és una declaració d'intencions total, de que no volíem que fos una sèrie que només passés al Delta, aprofitar el plató natural i punt, sinó que la història parlés sobre el Delta, no?, com a territori. I llavors el gran tema allà és el canvi climàtic, la problemàtica mediambiental que tenen.
Ho fa amb dues protagonistes, a priori antagòniques, interpretades per les actrius Meritxell Calvo, periodista de Barcelona, i Raquel Ferri, dona del Delta.
Sent tan diferents com són els personatges, veure com el fet d'haver de remar juntes una mica perquè es troben obligades per la situació, es crea un vincle de sororitat i de comprensió entre l'una i l'altra, sent molt diferents, que crec que és una de les coses més potents que té la sèrie, no?
La sèrie s'estrenarà a TV3 el primer trimestre de l'any que ve.
Deixem la sèrie, anem al disseny. Perquè el Disseny Hub Barcelona homenatja Vinson, l'emblemàtica botiga de disseny barcelonina ja desapareguda, fent un joc de miralls amb IKEA, el gegant mundial del sector. L'exposició 100 objectes d'IKEA que ens hagués agradat tenir a Vinson, que obre demà al públic, analitza les diferències entre les dues marques, però també les similituds, Montse Mas.
Sí, la mostra fa un recorregut en paral·lel per la història, els fundadors i les xifres de facturació, així com els logotips, la publicitat i les bosses identificatives de cadascuna. I malgrat les evidents diferències d'escala entre si, insisteix en una mateixa visió del disseny, com explica el seu comissari, Juli Capella.
És David contra Goliat. Vinson va facturar a l'1% d'IKEA Espanya, però en canvi teníeu el mateix nombre d'ítems, 9.500. O sigui, amb 9.500 tu podies fer-te la vida. És David i Goliat. Aquesta exposició no va de contraposició, va de miralls, de joc, amb un únic tema comú: democratitzar el disseny.
Al cor de l'exposició són els 100 objectes d'IKEA que el director i alma mater de Vinson, Fernando Amat, hauria volgut tenir a la botiga del Passeig de Gràcia si no hagués tancat fa 10 anys, des de la taula LAC, el tamboret infantil Forsyctic o el rellotge Plutis. Segons els organitzadors, aquesta és la primera exhibició de disseny a l'estat que parla de marques i fins i tot els productes porten el preu com si fóssim a la botiga.
I acabem amb un llibre. El novel·lista i dramaturg Albert Pijuan mostra novament que és un dels autors més originals i irreverents de la seva generació amb la nova novel·la que du el provocador títol de La gran substitució. Amb una trama aparentment absurda on hi apareix Nicolas Cage, l'obra reflexiona sobre la identitat en la complexa societat contemporània. Barcelona, Montse Mas.
Un jove nini de Sabadell que està convençut que és fill del famós productor Dino De Laurentiis i fan absolut de Nicolas Cage és el protagonista d'aquesta obra boja que retrata una generació, la millennial, i també una societat plena d'inputs, aclaparadora i amb teories conspiranoiques com la racista La gran substitució, que dona títol a la novel·la de Pijuan.
Sí que surt tota aquesta cosa de la conspiranoia que agafa aquesta forma de l'extrema dreta, que és el llegat de Trump, no? Aquesta forma de pensar conspiranoica i que sempre trobem fets que, o informació que valida aquesta visió conspiranoica, no deixa de ser una forma d'entendre com és la subjectivitat de, fins i tot dels que no formem part de cap conspiranoia, no? Que és com intentar validar constantment allò que ja tens com reconcebut.
Pijuan ha vist les 122 pel·lícules de Nicolas Cage, que a l'obra apareix com un símbol del creador d'identitats a cada pel·lícula, la mateixa que tots tenim en aquesta societat líquida on impera el món paral·lel de les xarxes socials.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb protagonisme per la Champions femenina.
El Barça, que juga avui aquesta nit a casa amb el Hammarby suec i pendents també de l'estat de Robert Lewandowski.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Avui el Johan Cruyff acull el debut del Barça a la Champions, enfrontant el Hammarby suec, a priori un rival assequible perquè les blaugranes guanyin, però tot i ser un rival fàcil, després de la derrota a Manchester, Ruud Vilà, l'equip sap que no pot relaxar-se.
Sí, aquesta és la consigna al Barça, sumar a partir d'ara de 3 en 3. Avui els primers punts en joc amb el Hammarby suec, que és un equip que arriba al Johan en el seu tram final de la temporada, és a dir, molt més rodadat que el Barça. Lluny, això sí, aquest any del lideratge de la Lliga sueca, els queden 3 jornades i són terceres al campionat. El gruix de l'equip està format per jugadores nòrdiques, algunes poques amb experiència fora del seu país, com és el cas de Blackstad, que ha jugat al City, o d'Equis, que ho va fer al Manchester United, però vaja, poca cosa més perquè fa experiència internacional de les seves jugadores. Debuten a la Champions aquesta temporada, després d'eliminar el Benfica a la prèvia per sorpresa, i també han guanyat el primer partit d'aquesta lligueta contra el Sant Polten a casa. És un equip que destaca pel seu joc físic, també pel seu joc directe, i que tenen una afició molt nombrosa i molt sorollosa. De fet, avui s'espera que hi hagi el Johan Cruyff 350 aficionats del Hammarby donant escalf al seu equip. Com deies, el Barça, però té clar que després de perdre contra el City de sumada 3 en 3, si vol recuperar el lideratge del grup al final, quan acabi aquesta lligueta, i així ho reconeix Mapi León.
Perdimos el primer partido, ellas lo han ganado 2-0 en casa, entonces ellas creo que ya están como un poco más tranquilas. Si queremos esa primera plaza, no tenemos margen de error, y esto es una realidad, entonces estamos pues concentradas y concienciadas de lo que es el partido de mañana.
Per aquest partit estan convocades totes les jugadores de l'equip, excepte Salma Parayuelo, que continua treballant a part per recuperar-se d'uns problemes físics. Un partit que comença a les 9 i que podrà seguir l'audiència a partir de 8:45 a l'antena de Catalunya Ràdio amb la TDG.
I l'equip masculí del Barça, Flick, ja recupera tots els internacionals amb una atenció especial amb Robert Lewandowski. Ahir el partit amb Polònia se'l va veure tocat. Ell ja ha arribat a Barcelona i, en principi, Ramon Salmurri no sembla preocupant.
Què tal, Laia? Bona tarda. Sí, de fet, Robert Lewandowski no té res greu. És només un cop i, en principi, estarà disponible per jugar contra el Sevilla. Hi va jugar 30 minuts i, tot i que Michal Proviers, el seleccionador polonès, va dir que tenia una lesió lleu abans del partit, la veritat és que el va fer jugar, va jugar mitja horeta en un partit molt important contra Polònia i va patir aquesta topada amb el porter que ha quedat en no res, amb un cop. En realitat, no és una mala aturada de seleccions si tu mires en clau Barça, més enllà de l'ensurt amb la Minyamal, però estem parlant d'una sobrecàrrega i d'aquest cop amb Lewandowski, que no l'ha d'impedir jugar contra el Sevilla, la resta, si fa no fa, ha anat força bé en clau blaurana. Rafinha, per exemple, autor de dos gols amb el Brasil en la victòria 4-0 contra el Perú. Pedri va jugar ahir només mitja hora contra Sèrbia, amb victòria a la selecció espanyola, que a més li garanteix la classificació, i Pau Cubarsí va acumular 10 minuts en total en aquesta aturada. Pel que fa a la càrrega, segurament qui ha tingut més pes és Jules Koundé, que ha jugat els dos partits sencers amb la selecció francesa, i també Marc Casador, que ahir va ser titular amb la selecció espanyola sub-21, tot i que no va jugar tot el partit. En canvi, Pablo Torre va ser suplent.
I avui fa just 20 anys d'això.
I atenció, perquè serà substituït Deco.
Segon canvi del Barça, marxa Deco, entra en el seu lloc Messi, un jove argentí, com deien, de 17 anys, va arribar amb 13 al Barça, procedent de Newell's.
És un jugador finíssim.
El debut de Leo Messi amb el Barça, la sentíem al Puyol, que deia finíssim, i la Ruth Vilà era qui explicava aquest debut de Leo Messi. Messi, que aquesta matinada, per cert, ha firmat un nou hat-trick amb la golejada de l'Argentina davant Bolívia en partit de classificació per al Mundial, Pau Mora.
Els Scaloni s'han imposat per 6-0 a la selecció boliviana en un nou recital de Messi, que a més del hat-trick ha sumat dues assistències. L'astre argentí diu que encara té futbol per estona.
A pesar de la edad, cuando estoy acá parezco que soy un pibe por la boludez que hago. Mientras vea que me siento bien y puedo seguir ayudando al equipo y puedo seguir rindiendo como yo pretendo, seguiremos disfrutando.
Aquesta última boludez ha estat, ni més ni menys, el hat-trick número 54 de Messi, amb el que Argentina es reafirma com a líder en solitari del grup sud-americà i encara el camí cap al Mundial de 2026.
I precisament Messi ha estat el jugador que ha inspirat Miquel Barceló per fer el cartell commemoratiu del 125è aniversari del club. Així ho ha explicat avui a Mundo Deportivo el Fernando Polo. Barceló s'ha inspirat en l'argentí per fer aquest cartell que ahir ja es va presentar i per fi vam veure com era, Marcos García.
Sí, és un cartell on apareix la figura d'un jugador molt fort, és veritat, físicament, vestit amb els colors blaugrana, representa, segons l'artista mallorquí, el sistema de joc propi del Barça. Hi ha fauna marina, figures vegetals, animals. Sentim Miquel Barceló.
Dintre del jugador hi ha moltes figures. Sí, hi ha tot un equip de futbol a dintre. Si vas comptar 11 i encara alguns més de suplents, i lesionats i tot. Sí. I després tens vegetals, minerals, animals, hi ha gambes, hi ha cavallot de mar, hi ha peixos, tot això és necessari per jugar a futbol.
Alerta amb la fita, el Barça celebrarà els 125 anys aquest 29 de novembre amb una gran gala al Liceu. S'interpretarà el cant oficial de l'aniversari. Abans, el 24 d'octubre, Barça i TV3 arrencaran la recerca d'un nou clam al cant oficial d'aquesta efemèria.
I els opositors a Joan Laporta mouen peça.
Manifest conjunt de nou grups perquè els socis del Barça no aprovin els comptes a l'assemblea de dissabte. Són Compromisaris Barça, Dignitat Blaugrana, el senyor Ramon, Seguiment Blaugrana, Sí al futur, Som un clam, Suma Barça, Transparència Blaugrana i Un crit valent. Per tant, 7 grups d'opinió i 2 que ja tenen un perfil més marcadament electoral. Aconsellen que els socis demanin torn de paraula dissabte per reclamar la suspensió de l'assemblea perquè la Junta reformuli els comptes. Diuen aquests grups que si això no passa, aquests 9 demanen que els socis votin en contra dels números que presenti la Junta.
I això és sintonia de podcast d'esports, en aquest cas de Girona Reservat. Abans de parlar d'aquest Girona Reservat, un apunt més del Girona. Els internacionals no han tingut una bona jornada. Aquesta passada matinada, derrota de la Venezuela de Ángel Herrera, 2-1 contra el Paraguai. Esprilla no ha jugat ni un minut amb Colòmbia perquè ha descansat després que en l'últim partit rebés un cop al turmell. Però com dèiem, nou episodi avui del Girona Reservat, i què hi trobarem, Eduard Solà?
Ahir a aquesta hora vam explicar que el Girona havia decidit obrir la venda d'entrades, però el partit de la setmana que ve contra l'Slovan de Bratislava de la Lliga de Campions a Montilivi, al públic en general. Això perquè els socis no les havien comprat totes. Doncs el Girona Reservat d'aquesta setmana intentarem analitzar per què el dia del Feyenoord hi havia seients buits, molts seients buits a Montilivi, i com, des del club, miren que no es torni a repetir la imatge dimarts que ve contra l'equip eslovac. En parlem amb en Fel Feixedes i amb el periodista Nil Solà. Per cert, un dels lesionats que té actualment el Girona està intentant retallar els terminis de la recuperació per poder reaparèixer abans del que estava previst.
A l'Espanyol són dies importants per un jugador que ha estat lesionat els últims 9 mesos. Parlem d'Edu Expósito, que ja veu la llum al final del túnel. El migcampista de Cubelles ja s'entrena amb el grup i avui, Sergi Andreu, l'hem sentit a la sala de premsa.
Sí, Edu Expósito es va lesionar de gravetat el 28 de gener al camp de l'Aldenc. Es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Han passat, fins ara, gairebé 9 mesos, 260 dies, i el migcampista català ja compta amb els dits de les mans les setmanes que li queden per tornar a jugar. Ell creu que el retorn ideal seria després de la propera aturada. Segurament serà contra el Girona el 24 de novembre.
Yo creo que llegar a competir, de poder ir convocado, yo creo, después, yo creo, o quiero, me gustaría, después del parón, ¿no? Tampoco me voy a marcar ninguna fecha hasta que esté bien y que yo crea que puedo ya competir con mis compañeros para estar a tope para los partidos. Pero bueno, si es antes, si es después. Lo que quiero es que cuando empiece a competir en partidos estar bien.
Expósito diu que espera tornar més fort després de la lesió, tant físicament i mentalment també. També creu que l'equip ha guanyat identitat i personalitat des que ha arribat Manolo González de la banqueta.
I després de la pausa...
Obviously it's pretty tough for them from then on.
Atenció, perquè avui sí, avui hem tingut sorpresa a la Copa Amèrica.
Catalunya migdia.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Binari al diari vadevi.cat.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
A la tardor arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot.
El cap de setmana del 19 i 20 d'octubre vine a la Fira Ramadera, al Mercat de Productors i l'Espai de Tast per degustar els millors productes.
També hi ha la Fira del Vehicle d'Ocasió, el Mercat de Creadors i la Fira del Dibuix. Però això no és tot.
Vine a participar al Juga de Prop, al Tastajocs i en més de 80 activitats per tota la família al cor de la ciutat.
T'esperem el 19 i 20 d'octubre al centre d'Olot. Vine a gaudir d'una fira de prestigi amb més de 700 anys d'història.
Trobaràs tota la programació a descobreixolot.cat.
Avui celebrem el Dia Mundial del Pa.
Un tresor de la nostra cultura i gastronomia.
Des del Gremi de Flaquers de la província de Barcelona defensem el pa tradicional, el de tota la vida.
Fet amb ingredients de qualitat i llargues fermentacions.
Perquè el pa és pa quan s'elabora amb ofici.
16 d'octubre, Dia Mundial del Pa. Menja pa de fleca. Garantia de salut i qualitat.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma... I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I el que us dèiem, sorpresa avui a la Copa Amèrica de Vela, el Team New Zealand ha fallat per primera vegada a la gran final i això vol dir que l'Ineos Britannia, Marcos García, acaba de sumar el primer punt.
Fa només uns minuts, Team New Zealand 4, Ineos Britannia 1. Abans de la publicitat escoltàvem el líder dels britànics, que és Sir Ben Ainslie, dient literalment que han aprofitat els problemes inicials del New Zealand, que calia celebrar ràpid, ha dit, i estar preparats per la propera. La propera és a un quart de 4. Fins ara no hi havia hagut color, 4-0, però ha passat el que no preveia. A la cinquena regata, ahir pensàvem que els britànics necessitaven fort vent i ha passat exactament el contrari. Amb molt poc vent han estat millors. És veritat que ho han estat per l'errada del Team New Zealand, que ha clavat el vaixell abans de la sortida, no ha pogut agafar volada i això ha fet que agafés un avantatge impressionant l'Ineos Britannia, que ja ha estat impossible de recuperar. A hores d'ara, per tant, 4-1 a un quart de 4, 6-0 regata. Avui podríem acabar 4-2 o 5-1 la jornada. Mm. Els organitzadors estan valorant a hores d'ara què fan divendres. Si fan una regata divendres en el cas que avui s'acabi 5-1,
sí,
i si fan dues regates divendres en el cas que avui s'acabi 4-2. En qualsevol cas, no volen tenir abans de dissabte guanyador de la Copa Amèrica de vela.
I avui tenim un munt de competicions europees. Arriba, per exemple, el primer test important per al Barça a l'Eurolliga. Els blaugranes reben el Mònaco, un equip que arriba imbatut al Palau Blaugrana i amb Ernest Macià l'etiqueta de ser un dels favorits de la competició.
Sí, dels equips grans és l'únic que no l'ha guanyat. L'ha guanyat el Madrid, l'Efes, els equips grecs, però la veritat és que el Mònaco, amb un pressupost similar al del Barça, una mica superior, doncs ho té tot per intentar-la guanyar. El Mònaco, a més, és l'equip que actualment aquesta temporada més punts fa per partit, un dels que més reboteja, i per tant avui el Barça tindrà força problemes. La sort és que tenen la baixa d'un jugador que ve de la NBA, Furkan Korkmaz, i també Nick Calates. Per tant, és un Mònaco amb aquestes dues baixes. Veurem quin rendiment té. Joan Peñarroya.
Equip fet per guanyar l'Eurolliga. Ja no és un equip fet per estar Final Four i cada any es reforça. Segueixen el mateix Mònaco dels últims dos anys amb reforços importants, amb molt poderio físic, amb molt talent individual.
Aquest Barça-Mónaco comença a 8:45. El podreu seguir, com sempre, a la transmissió que farà l'Ernest Macià, la Carme Lloberes i tot l'equip, al canal digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. I avui també juga la penya, Ernest.
Sí, juga contra el CUE del seu grup, els Wolves de Lituània, de la capital de Vilnius, que han perdut els tres partits que han jugat fins ara. Escoltem el tècnic de la penya, Dani Miret.
El partit, sobretot, és tornar a casa amb la nostra gent. Crec que som un equip que ara mateix necessitem molt jugar a casa per tenir aquest punt d'equilibri i de regularitat que en els partits, per diferents motius, no estem trobant.
I ahir el Baxi Manresa, que va perdre per 102-95 a la pista del Tortona Italià en la segona jornada de la Champions FIBA, que és la tercera competició europea. I a l'Eurocup femenina, l'Uni Girona debuta a casa. I en aquesta segona jornada, el rival és el Campobasso italià, Xavi Soler.
Sí, un rival que serà d'entitat, no com la primera jornada que van fer una passejada a Armènia contra el Foxes. El Campobasso és un dels rivals fort del grup, sobretot amb molta potència interior i amb una jugadora, Kunaiki Akpala, apunteu el nom, que va fer una esmaixada a la jornada passada de la Lliga Italiana. És per això que una de les jugadores de l'Uni, Marta Canella, diu que interiorment l'equip italià és superior.
Tenemos las cosas claras, por dentro quizás van un poco mejor físicamente que nosotras. Un día más en ese aspecto, con las condiciones que tenemos, ¿no? A seguir construyendo y a intentar llevarnos el partido, que bueno, es importante, ¿no? El primer partido de Eurocup en casa, y tenemos la suerte que es un equipo difícil, pero que lo traemos a casa primero, con lo cual, bueno.
Aquest Uni Girona Campobasso juga a les 8 i del bàsquet a l'handbol. El Granollers va perdre ahir per 24-28 davant el Montpellier en la Lliga Europea. I a la Champions, avui, el Barça visita la pista del Zagreb croat, Pau Ros.
El Barça arriba a la cinquena jornada de la Champions EHF, líder del seu grup, imbatut i amb un ple de victòries, mentre que el Zagreb només ha aconseguit dos punts, fruit d'una única victòria contra l'Olborg danès. Tot i enfrontar-se al penúltim del grup i després d'haver guanyat en les primeres quatre jornades, l'entrenador del Barça, Antonio Carlos Ortega, no menysprea el seu rival.
Tiene mucho mérito lo que el equipo ha hecho, estar cuatro jornadas invictos, pero se puede truncar todo de nuevo, ¿no? Y ver otro panorama. Es un partido trampa, creo que un rival hasta la jornada pasada llevaba 13 meses imbatidos en casa.
El partit es disputa 6:45 i es podrà veure per Esport 3.
I l'últim apunt de la competició europea és per al waterpolo. El Sabadell Olympiacos s'ha convertit en tot un clàssic del waterpolo europeu en clau femenina i ara, aquesta tarda, aquesta rivalitat es trasllada també als equips masculins, a Vitovac.
El duel Sabadell-Alpireu viurà un nou episodi a la Lliga de Campions masculina, tot i que aquest enfrontament, parlant dels homes, té menys arrelament que el femení. A 6:45 a la piscina de Can Llong, partit entre l'aspirant, l'equip de Quim Colet, i un dels pesos pesants de la competició, un Olympiacos, que té per objectiu el títol europeu. En la seva tercera participació consecutiva a la Champions, el Sabadell desafia el poder establert que suposa una plantilla com la grega, formada a cop de talonari. Sense anar més lluny, l'Olympiacos compta les seves files amb jugadors de primera fila internacional. De fet, Kakaris i Zelenki han aterrat a Atenes arran de la fallida aquest estiu del totpoderós Prorreco italià. L'Olympiacos va ser un dels equips, a més, que la temporada passada va deixar fora l'Atlètic Barceloneta de la final a 4. Precisament, els mariners també juguen a un quart de set, en el seu cas a la piscina del Jadran Hercegovina Novi Montenegrí.
Avui es disputa la segona jornada de l'Hockey Lliga. Dels 12 equips catalans de la màxima categoria, els dos debutants s'enfronten avui entre ells. Carles Vila.
Són el Vilafranca i l'Alpicat. Els dos equips encara no s'han estrenat a la Lliga. Els lleidatans van empatar el seu primer partit i el Vilafranca va perdre clarament davant el Sant Just. Tot i aquesta derrota, el tècnic penedenc, Guillem Pérez, diu que arriben preparats al seu debut a casa.
Jo crec que arribem molt bé. L'altre dia contra Sant Just, per mi, fem un gran partit. Fallem en moments puntuals, hem après aquests moments i juguem a casa.
Per la seva banda, Jordi Expósito, el tècnic de l'Alpicat, veu dos equips en una situació semblant.
Per un Vilafranca, que per ells serà un partit també que voldran treure els punts, que juguen a casa contra un recent ascendit com som nosaltres, i m'espero un Vilafranca ambiciós, però en determinats moments també una mica prudent. Esperem nosaltres, si tenim els nostres moments de partit, que tinguem la sort de tenir un pèl més d'encert i trobem els tres punts.
De la jornada d'avui a l'Hockey Lliga destaca també el Reus Sant Just, el Noia Vic i el Lleida Liceu de la Corunya.
Un apunt més de futbol internacional. Thomas Tuchel s'ha confirmat, és el nou seleccionador anglès fins al 2026, seleccionador d'Anglaterra. Fins aquí la informació esportiva, a les 7 tornem amb el Tot Costa i ara seguim amb la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.